Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com aneu? Som divendres 27 d'octubre de 2023 i comencem el Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de tots els companys repartits per Canal 20, Aulèrdula, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní. Plegats entomem el repte diari d'aixecar aquest magazín en clau alt i baix Penedès. Avui som divendres i l'aire de cap de setmana es nota, ens agrada. Ara ho escoltareu en els continguts previstos, però deixeu-me que recordi que aquest diumenge toca canviar l'hora i haurem d'endarrerir una hora al rellotge. Quan siguin les 3 de la matinada, tocarà endarrerir la busca fins a les 2. D'aquesta manera, les hores de sortida i posta de sol seran més d'hora que el que tenim ara. El sol, a principis de novembre, marxarà pels vols de 5:45 de la tarda. Sí, sí, quina mandra, oi? I sortirà, això sí, abans de 8:15 del matí. I sobre la taula plana la pregunta eterna de si aquest serà l'últim canvi d'horari, si la Comissió Europea finalment es decidirà o no i amb quin horari ens quedarem a l'estat espanyol, si amb el d'hivern o de primavera. Però em sembla que de moment no hi ha resposta. Aquí al Penedès en xarxa, aquest matí de divendres, començarem amb la previsió meteorològica pel cap de setmana, càrrec del Marc Paredes, i tot seguit els esports, la prèvia rapideta del cap de setmana i l'entrevista avui per presentar la cinquena cursa de la dona, que tindrà lloc a Calafell, i ens ho explicarà la regidora Júlia Fernández. A 9:15, primer dels tres flaixos informatius, cop d'ull a l'actualitat en qüestió de 5 minuts i tot seguit ens visita un alcalde. Aquest divendres és un alcalde del Baix Penedès. A 10:06, a l'entrevista, us volem parlar d'una nova associació. Es diu Vida Penedès i està formada per 18 petits cellers del Penedès. S'acaben d'estrenar, fa 4 dies que han fet la presentació pública i avui els hem convidat a que ens expliquin el seu projecte. Parlarem amb Ferran Lacruz, del celler La Clandestina. A 10:45, segona de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i tot seguit al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Estan passant moltes coses, hi ha moltes qüestions que són actualitat, com aquesta reducció de la jornada laboral. En parlarem amb ell. Obrirem la tercera hora a 11:06 amb les estrenes cinematogràfiques a càrrec del Marc Compte. Avui començarem amb música, ja descobrireu per què, i farem un cop d'ull també al Mos Festival, que se celebrarà del 2 al 12 de novembre a Vilafranca i al Penedès. A 11:45, l'última cita amb l'actualitat, darrer flaix informatiu a càrrec dels serveis informatius de la casa, que agafen el micro i ens expliquen com tanquem el matí. I per acabar, la gent del detall. I a la gent del detall sempre dues propostes. Avui, la tercera baixada de bruixes de Santa Oliva i les Vilajuga, que aquest dissabte i diumenge se celebren a Vilafranca. En parlem amb l'Anna Oliva, de la Casa dels Estranys. Aquestes són les nostres propostes, que anireu escoltant a partir d'ara i fins les 12. Som-hi! We'll be right back.
El temps.
Com anirà el cap de setmana? Serà de tardor? Tornaran a pujar aquests termòmetres? La resposta la té el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com esteu?
Què? Tardor? Rebequeta?
Tardor, sí. Podrem treure, podem fer aquest canvi d'armari, i és que aquest cap de setmana les temperatures les tindrem una miqueta per sota o en conjunt, en mitjana, podríem dir, perquè tampoc ve cap fredurada més enllà del que hauríem de tenir per l'època. Vull dir que no farà calor, però sí que tindrem les temperatures normals que hauríem de tenir. I un cap de setmana marcat pel sol, la bonança, per un cel radiant, i és que no tindrem núvols, com a molt quatre núvols als i prims que podran entranyir en el cel, però cap de setmana marcat pel sol, la bonança i unes temperatures que es mantindran en mitjana. Per tant, un cap de setmana d'aquells de gaudir, perquè la veritat és que farà bon temps, si ho podem dir així. I una de les notícies és que el vent ja ha anat clarament cap a la baixa. Ahir ja vam tenir una jornada, sobretot de cara a la tarda, marcada per aquestes fortes ventades que en conjunt van anar a la baixa a partir del vespre, i avui ja ens hem llevat amb un panorama completament diferent, perquè l'estabilitat predominarà, el sol serà el que lluirà, per tant agafarà tot el protagonisme, i unes temperatures que es mantindran, doncs, en mitjana. I molt important, la matinada de dissabte a diumenge, canvi d'hora. A les 3 seran les 2, per tant tindrem una hora més per dormir, però per contra, els dies es faran més curts.
A quarts de 6 ja serà fosc.
A quarts de 6 ja serà fosc.
Quin drama, Marc.
Per tant, això també aspecte molt important a comentar. I ja si fem un petit abans a la previsió per veure què ens depara el dia de la castanyada, sí que és cert que aquest dia 31 podrien entrar algunes nuvolades, sense cap més conseqüència. I temps estable, marcat per la bonança i sense canvis, perquè sembla que hem tancat l'aixeta fins gairebé ben entrat el mes de novembre.
L'aixeta de l'aigua.
L'aixeta de la pluja. De la pluja, exacte.
Quin drama. Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports.
Uns esports que comencen amb la nostra prèvia esportiva i continuen amb l'entrevista de la jornada, avui dedicada a la cinquena edició de la Cursa de la Dona de Calafell. Com dèiem, doncs, comencem amb les cites del cap de setmana i ho fem anant als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs anem ja amb aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana amb els partits més destacats dels propers dies, i com sempre comencem amb el futbol, i és que el Vilafranca visitarà diumenge a 4:45 de la tarda el Peralada en la 8a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins anem amb els 4 enfrontaments penedesencs del cap de setmana. En la Parlem Hockey Lliga, el Calafell visitarà demà el Girona a les 8 del vespre en la 5a jornada de la competició, mentre que el Noia protagonitzarà diumenge a 1:45 del migdia el partit de la jornada, enfrontant-se al Reus, al Pavelló Olímpic de Reus. I aquest cap de setmana també segona jornada de l'Hockey Lliga Plata, on tenim a Vendrell i Vilafranca en el grup Nord. El Vendrell rebrà demà el Sant Cugat a partir de les 7 de la tarda, mentre que una hora més tard, a les 8 del vespre, el Vilafranca viatjarà a Galícia per enfrontar-se a l'escola Lubians. I després d'apropar-vos aquesta prèvia esportiva del cap de setmana, els 5 partits més destacats dels propers dies, anem ja amb l'entrevista de la jornada, que avui anem a buscar a Domenys Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo per apropar-nos la 5a cursa de la dona de Calafell. Lourdes, explica'ns.
Doncs efectivament, cursa contra el càncer novament a Calafell, i per parlar-la tenim a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández. Molt bon dia, Júlia, com estàs?
Bon dia, què tal?
A punt, no? Ja una setmaneta i poc per aquesta cursa contra el càncer de Calafell. I primer de tot, com van les inscripcions?
La veritat que estem molt, molt contents. Les inscripcions estan anant molt bé. Portem quasi les 2.000 inscripcions, o sigui que anem superbé.
Encara hi ha temps per apuntar-se?
Sí, sí, sí. Fins l'últim dia podem apuntar-nos a la cursa.
l'edició, si no m'equivoco, que ara estic dubtant una mica, em sent clar que és la cinquena.
Sí, això és, sí, sí, la cinquena cursa.
I escolta'm, té un preu de 10 euros, uh-huh. Va íntegrament destinats a la lluita contra el càncer, perquè l'any passat va passar-hi alguna cosa estranya, i per això et pregunto.
Sí, sí, sí. Va ser un malentès. Bueno, jo no portava esports, però estava allà igualment. O sigui que bueno, no es va entendre molt bé la situació, no anava tot el preu íntegrament, però aquest cop els 10 euros van a l'Hospital del Vendrell. És el nostre hospital i que millor que vagi aquí, es quedi a casa. I bueno, aquest donatiu per tot el tema de l'oncologia, no? Per investigar i sempre és bo aportar.
Doncs sí. Cursa de 4 quilòmetres, no competitiva. Sí. Com es poden inscriure els nostres oients que ens estiguin escoltant en aquests moments?
Sí, aquesta vegada les inscripcions són allà al Vilarenc Aqua. I també es pot fer per web, també. Uh-huh. I si no, allà a la recepció del Vilarenc, en l'horari del gimnàs, que és des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit, es poden inscriure allà i et donen la samarreta i el dorsal.
És a dir, que la samarreta va de regal, com sempre. I a més, suposo que també avituallament, no?, quan arribi el moment.
Sí, 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 com sempre, sí, sí, que aquest cop també l'any passat va ser des del Condis, fan aquest donatiu també per la cursa, i ve l'ampolleta d'aigua, una peça de fruita i la bosseta que donarem també.
Mm-hmm. Escolta, prèviament, fins l'any passat es feien altres tipus d'esdeveniments abans de la pròpia cursa o caminada. Aquest any feu alguna coseta, no?
Sí, sí, sí. A les 10:30, mitja horeta abans, fem aquest escalfament de zumba, que sempre va molt bé per animar també el començament i després ja fer la cursa a les 11 del matí.
Mm-hmm. Dèiem cursa o bé caminada, no? També hi ha gent que no vol córrer.
Sí, també tenim dorsals que no fa falta, o sigui, fas el donatiu, però si no vols fer o no pots fer la cursa, tenim 200 dorsals que, per això, per fer el donatiu i que tot és benvingut i també es pot fer, que no fa falta fer la cursa.
Mm-hmm. Escolta, i després de la cursa hi haurà alguna acció més o només la zumba i després la cursa?
Sí, 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 la zumba i després la cursa i ja està. Sí, sí.
Exclusiva per a dones o també poden anar-hi homes?
No. Per tot el que vulgui participar, nens, nenes, homes, dones, tots són benvinguts. I és el que comentava l'altre dia també a la ràdio aquí a Calafell, que per desgràcia, qui no té no? un conegut, un familiar, un amic que o està sofrint ara mateix aquesta malaltia o l'ha patit, i és això, una cursa solidària que tothom es vol que per fer un donatiu com sigui, no?
Clar. El recorregut aquest any com serà?
Serà com l'any passat. Serà el mateix recorregut i després s'acaba aquí ja entrant al port. Uh-huh. I ja aquí a la pista blava és el final del recorregut.
Uh-huh. Escolta,
comença també.
Clar. Aprofitant que et tenim com a regidora d'esports, que fins ara portaves joventuts i centres cívics,
sí.
Com ha estat a rebre aquesta regidoria? Perquè a més tu ets d'una esportista.
Sí, bueno, un repte gran, però sí que és veritat que porto uns mesos i al principi dona una miqueta de vèrtic, però la veritat que ho porto bé. És una regidoria forta, però bueno, m'està agradant. La veritat que ja estic ficada bé, ben bé, i estic contenta, la veritat. Un repte gran per mi, però contenta a la vegada.
I així, parlant de reptes, hi ha alguna cosa que ens puguis avançar? No sé si la nit de les porques, bueno, la festa de les porques se celebrava com sempre a Calafell, aquest any es durà a terme també, o algunes cosetes que ens puguis avançar?
Sí, doncs mira, precisament aquest tema que em comentes, fa una setmana el comentaven, no? A veure que quan la faríem, si podíem fer-la, i com estem ara amb els pressupostos, les subvencions, i estem allà fent tots els números, a veure com queda al final i sí que ens agradaria fer-la, perquè es fa cada any i jo suposo que finalment sí que la farem. I suposo que al mateix temps que es fa cada any. I a veure si tenim sort i ho podem fer, però segur que sí.
L'any passat estava veient que vau reunir 2.400 participants. Encara queda una setmana perquè la gent s'animi. Sí. És a dir, que
jo
es podria batre rècords.
Jo estic convençuda que arribarem, segur que arribarem i serà un número xulo per fer el donatiu, segur.
Escolta, a banda també de que es destini íntegrament, com dèiem, a la lluita contra el càncer a l'Hospital del Vendrell, compteu amb molta gent, a banda de l'Ajuntament, que dona impuls a aquesta cursa i amb la que compteu. No sé si ens pots dir quins són els col·laboradors.
Com et deia abans, el Condis és un dels col·laboradors vilarenc. Està clar que aquest any també és un col·laborador, és el que ha fet tota la compra de les samarretes i la veritat que sense ells no podríem haver fet la cursa aquest any. Sempre hi ha col·laboradors. També tenim el Cafè Ciano, que també estarà a la cursa. Donarà cafès gratuïts a tots els que portin dorsals i després qui no fa la cursa pot prendre el cafè per un preu simbòlic d'un euro i tot el que es tregui també es portarà íntegrament a la donació. O sigui que tothom vol participar en aquest donatiu, és important.
Doncs sí. I estava veient també que l'any passat es va fer el dia 20 de novembre aquesta primera cursa solidària entre Cunit i Calafell a
sí.
favor de Joan Petit, en aquest cas, que sempre heu estat
sí.
al capdavant. No sé aquest any si n'hi ha intenció o no.
Sí, també ja hem parlat, hem quedat ja tres reunions, hem fet amb Cunit, i sí que es farà, el que passa que no es fa aquest any. La farem l'any vinent, el 3 de març. Per això és canvi de mandat, en què aquí seguim els mateixos, allà també,
sí.
però el canvi, ja saps, els pressupostos i tot això, estem una miqueta, sí, sí, el que queda de mesos d'aquest any, i hem decidit millor esperar, tenir tots els números ja per l'any vinent.
I també I també suposo que millor temps, no? Perquè hem vist com ha hagut una baixada
sí.
important de temperatures.
Sí, al març també suposem que serà millor temps i, bueno, segur que funciona molt bé.
Doncs sí. Júlia Fernández, fem una crida des d'aquí, des del Penedès en xarxa, a que tothom que no tingui el seu dorsal, doncs que vulgui col·laborar el dia 5 de novembre aquesta cinquena cursa de la dona amb la lluita contra el càncer i, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa.
Gràcies a tu, bon dia.
Una abraçada.
I com cada 15 dies tancarem Finestra Esportiva amb tota l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès, que ens apropa puntualment l'Alba Esteve de Ràdio Vilafranca. Alba, molt bon dia.
Hola, hola, molt bon dia a tots i a totes. Molt bon divendres. A les portes del cap de setmana us actualitzem tota l'activitat referent al Centre Excursionista del Penedès, i és que aquesta mateixa tarda es presenta a la seu social del CEP el llibre Dins de vent, la meva vida a la muntanya. Es tracta del primer llibre de Piti Capelles, on relata en primera persona del que va suposar per ella l'experiència del seu greu accident a la muntanya, però no només les vivències d'aquests fets, sinó també les conseqüències que van comportar. La Piti Capella, per qui no la conegui, és una de les primeres dones catalanes que va pujar a l'Himàlaia ara fa 40 anys, i un temps després, en una escalada a França, va perdre tots els dits de les mans per una hipotèrmia. Tot i l'accident, mai ha deixat de fer muntanya, i ella ha estat un exemple de resistència i també de resiliència. La seva sort explica, doncs, que és haver sobreviscut. Així, doncs, podreu escoltar-la avui a les 8 del vespre a la seu social del Centre Excursionista del Penedès. No us ho perdeu, serà tota una experiència. I demà la secció d'excursionisme organitza una sortida al cim del món, 1.124 metres. Es tracta de la quarta sortida del cicle Meridià Verd i s'anirà fins al punt més enlairat de l'Alta Garrotxa. A més, també comentar-vos que el gran poeta Jacint Verdaguer hi va fer estada a l'agost de l'any 1885 per concentrar-se en l'obra poètica Canigó. L'excursió d'11 quilòmetres és apta per tothom. A més, també us acostem que encara queda alguna plaça disponible per apuntar-se als cursos d'escalada infantils setmanals des dels 9 i fins als 12 anys, dimecres d'un quart de 6 a un quart de 7. Si teniu canalla i tenen ganes d'enfilar-se, jo no m'ho pensaria dues vegades cap al Centre Excursionista. I ja enfocats a la setmana vinent, divendres dia 3 de novembre a les 8 del vespre, local del CEP, s'acollirà la presentació del llibre Excursions a les Torres de Telegràfica Òptica de Catalunya, càrrec del seu autor, Joan Maria Vives Teixidor. L'acte presentat per Fèlix Masac, membre de la Junta del CEP, està obert a tot el públic, és gratuït i al final s'oferirà una copa de cava als assistents, que així és una bona manera d'encetar el cap de setmana vinent, recordem. A més, també us animem a que ens seguiu a través de les xarxes socials i també a la web de CEP.cat per estar al dia de tota l'activitat relacionada amb el món de la muntanya, tot en clau al penedesenca.
I arribarem a 9:45, al primer flash d'aquest matí, amb Olivia Newton-John i l'Electric Light Orchestra cantant Xanadu.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Benvinguts a aquest primer flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada. Us parla Eric Guijarro. La campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 es desplega al Penedès. Fa tot just 10 dies que ha començat al Penedès la vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19 als centres d'atenció primària per les persones de 60 anys o més i per la resta de col·lectius de risc. Les 3.600 persones que viuen a les residències de gent gran de la regió sanitària del Penedès van ser les primeres que van començar a rebre els vaccins l'última setmana de setembre. Els equips d'atenció primària estan immersos en la campanya de vacunació amb l'objectiu de protegir i immunitzar la població davant els virus respiratoris, que augmenten la seva circulació amb l'arribada de la tardor i l'hivern. Aquesta campanya està centrada en augmentar les cobertures de la vacunació contra la grip i la Covid-19, especialment entre les persones que tenen més risc de patir complicacions de salut o de transmetre la malaltia a persones de risc. Des de la direcció del Penedès Rural recorden que la Covid, igual que passa amb la grip, és un virus que muta i, per tant, requereix de vacunes diferents cada vegada. La campanya de vacunació de la grip i la Covid-19 va adreçada en primera instància a les persones de 60 anys en endavant, les persones amb problemes de salut crònics, les persones amb immunosupressió, les dones embarassades o que acaben de parir i els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials. L'Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar aquest dimecres en sessió extraordinària les ordenances fiscals i preus públics per l'any 2024, que presentaran un increment destacat a l'impost de béns immobles del 9% i a la taxa de residus, que augmenta un 20%, per tal d'accelerar el compromís de cobrir el cost real del servei l'any 2025. La proposta va prosperar amb el vot de qualitat de l'alcalde després que la CUP donés per primera vegada el vot favorable a unes ordenances des que té representació a l'Ajuntament, el 2015, i sumat a l'absència d'una regidora de Junts per Sant Sadurní, que hauria donat una majoria en contra. Per primera vegada, a més, les ordenances fiscals inclouen un model de tarifació social en una de les seves taxes, en concret, el servei de l'Escola de Música, establint fins a 4 trams segons renda de la unitat familiar. Milers de visitants omplen l'enramada i el saló retro de l'Arbós. El municipi va celebrar de divendres 20 al diumenge 22 d'octubre la desena edició de l'enramada, la coca més típica de la zona, i la primera edició del saló retro de l'Arbós, una proposta pionera al Penedès relacionada amb el món dels videojocs, la retroinformàtica i el món del cosplay. Milers de visitants van respondre amb la seva presència a la crida arbossenca i van omplir de gom a gom durant tot el cap de setmana el poliesportiu municipal i els seus encontorns, participant en les nombroses activitats programades en el marc de l'enramada i del saló retro. L'Ajuntament valora molt positivament la resposta del públic, tant local com penedesenc i d'altres contrades, que va acudir massivament a l'Arbós a gaudir amb dues propostes. La Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica assenyala que la combinació simultània dels dos esdeveniments ha estat concebuda amb l'objectiu d'atreure un segment de turisme familiar i posicionar la imatge de marca de l'Arbós com a destinació d'aquest tipus de turisme. El cantant algarès Davide Casu actua aquest diumenge al migdia al conjunt monumental d'Olèrdola. Aquest diumenge el conjunt d'Olèrdola serà escenari d'un concert excepcional i actuarà a les 12 del migdia i amb entrada gratuïta el cantant algarès Davide Casu, dins del cicle Parcs en Concert, promogut per la Diputació i la productora Neandertal Records. L'actuació s'inscriu dins de les iniciatives per facilitar l'intercanvi entre artistes catalans i de l'Alguer. I Casu és tot un exponent de l'artista de l'Alguer, creador polifacètic, guardonat en diverses disciplines artístiques, a més de ser músic i cantautor. Casu també és pintor, poeta i arquitecte. Les cançons de Casu beuen tant de la influència de la nova cançó com de la música d'arrel sarda. El seu darrer disc editat és Concert per Horts i els Cels Atzurs. I aquest diumenge, la base del seu concert a Olèrdola serà la presentació de noves cançons que formaran part del seu proper treball.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Com sabeu, cada 15 dies parlem amb alcaldes de les nostres comarques. Avui marxem fins al Baix Penedès i per això saludem de nou la Lourdes Meronyo, d'Omenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya avui?
Doncs, Sílvia, ara qui m'acompanya és l'alcalde del Vendrell, el Kenneth Martínez. Molt bon dia, Kenneth, com estàs?
Bon dia, molt bé. Moltes gràcies.
Bé, hem vist que déu-n'hi-do moviment, ordenances, pressupostos... Comencem per aquesta banda, primer, pujada d'impostos, de taxes. M'imagino que no era la voluntat, però com molts ajuntaments i sobretot la partida d'escombraries, us heu vist abocats, no?, a fer-ho d'aquesta manera per la normativa de la Unió Europea.
Bueno, es van tenir l'acord dels equilibris pressupostaris, no?, incrementen els costos, en aquest cas, d'escombraries, que és un cost principal, evidentment, de tots els ajuntaments, incrementen el cànon, incrementen les despeses i, per tant, s'ha d'ajustar, fins i tot perquè la normativa estableix que, en aquest cas, és un servei que s'hauria de cobrir el 100% per la pròpia taxa. No és el cas, encara hi ha una cobertura inferior al 100%, és a dir, una part que paga directament l'Ajuntament, no a través de taxa, i això tots els ajuntaments en els propers anys ens hem d'anar posant en el que marca la norma. Per tant, s'ha hagut d'ajustar. Però bueno, nosaltres hem dit, és increment d'impostos, evidentment, però hem dit reequilibri financer en aquest sentit. O sigui, les despeses s'incrementen, doncs has d'ajustar. Igual que en el cas de l'IBI, també és un reequilibri en el sentit, per exemple, amb la nova llei d'habitatge, doncs hi ha alguns petits canvis normatius que estableix la llei estatal referent amb els grans tenedors, el màxim de pisos que pot fer el recàrrec per pis buit, aquests canvis, no sé per què, sempre aquests canvis perjudiquen els ajuntaments, per dir-ho d'una manera, i llavors hem ajustat el que diu la nova normativa, simplement en aquest cas per no deixar de recaptar menys, per mantenir el reequilibri financer i donar cosa semblant al cas de la plusvàlua. El plusvàlua ja va sortir una sentència del Tribunal Constitucional que va modificar, o a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional, es va haver de modificar la fórmula de comptar la plusvàlua, que és també el segon, tercer impost més important dels municipis. També amb aquesta modificació va anar a la baixa, doncs també hem d'ajustar per tornar a situar-nos al mateix lloc d'ingressos que teníem anys anteriors. Per tant, nosaltres, és un increment d'impostos, evidentment, però parlem de reequilibri financer perquè bàsicament és ajustar per continuar ingressant el que teníem als exercicis anteriors. Per tant, sí, però nosaltres parlem de reequilibri financer perquè és un ajust per continuar mantenint aquest equilibri pressupostari.
Mm-hmm. De fet, fa una setmana vau presentar vas presentar tu el pressupost en el qual hi ha un increment de l'1%. Explica'ns una mica, perquè l'aprovareu si tot va bé dilluns, en principi teniu la majoria que permet aprovar els pressupostos, en què us heu basat i què incorporareu de cara al pròxim any?
Doncs bé, nosaltres l'objectiu fonamental d'aquest mandat és el de la millora de la qualitat dels carrers, de l'entorn urbà, i aquesta qualitat implica moltes coses, per d'una manera, no? I van en aquests increments del pressupost. D'entrada, el nou contracte de neteja viària, que ara mateix s'està en fase de valoració de les ofertes, s'han presentat unes empreses a la licitació i ara mateix s'estan fent els informes per triar el candidat, per d'una manera, i per tant, ja pràcticament en els properes setmanes, mesos, doncs ja tindrem el nou contracte, que simplificant nosaltres diem que dobla el contracte i el servei actual i per tant doncs s'ha de millorar la neteja viària, que vol dir millorar l'entorn urbà. En paral·lel també doncs hi ha un increment en el contracte de via pública, manteniment de voreres, el mateix, no? És millorar l'entorn urbà. Directament no, perquè en aquest cas licitarem a través del Consell Comarcal la recollida d'escombraries, diferents ajuntaments de la comarca doncs, ens unim amb una licitació a través del Consell Comarcal per aquest servei de recollida d'escombraries, els contenidors, i per tant no ho licitarem nosaltres directament, però sí, evidentment, pagarem la part que ens toca i, per tant, també és una altra millora substancial. En aquest cas, anem, i una mica pel que parlàvem abans de l'increment de costos de la recollida o de la gestió de residus, passem directament al porta a porta, a la tria, a la selecció de les diferents fraccions, perquè hem de reduir, ser capaços de reduir o com a mínim no incrementar les despeses que representen, les despeses tan importants que representen la gestió dels residus, a més d'evidentment treballar en favor del medi ambient i d'un món sostenible. Doncs aquest és un altre dels contractes importants que evidentment tindrà un impacte en el dia a dia pels veïns i pels carrers, no? La gestió dels residus, que en aquest cas substituïen els contenidors que tenim doncs, repartits pel municipi, per fonamentalment, ja depèn de la zona, doncs hi ha algunes variacions, però fonamentalment és porta a porta.
Això és el que t'anava a preguntar, perquè sí, hem vist en municipis com el Vendrell, que a vegades un únic sistema no funciona.
No,
per la grandària, per la casuística, perquè és un territori doncs, que tenim moltes hectàrees de terreny.
Clar,
això és el que t'anava a preguntar, si apostàveu per un sistema mix de reciclatge o també depèn de com acabi el Consell Comarcal, perquè, clar, EcoBP desapareix.
No, això l'hem establert, cada ajuntament ha establert, d'acord amb el Consell Comarcal, evidentment, però ha establert els seus models de recollida. En general, tots són de recollida per fraccions, per tant, porta a porta, però sí que és veritat que hi ha modalitats o petits matisos en el concepte aquest de porta a porta. Nosaltres ara mateix ja estem aplicant, per exemple, la recollida porta a porta a algunes de les urbanitzacions que tenim perquè són habitatges unifamiliars, perquè són relativament petites, perquè són geogràficament, per dir-ho d'una manera, estan localitzades i ens és fàcil doncs, aquesta prova pilot, que ja portem 2 anys, diria que amb aquest 23, de recollida porta a porta amb aquestes urbanitzacions, en 3 en concret, bueno, en el cas de Sant Vicenç de Caldés Poble, no és una urbanització, és el nucli. Però en tema com a una unitat en si mateix, doncs ja funciona i funciona bé, i per tant doncs ara és ampliar-ho al conjunt del municipi. Però és evident que, així com a la zona directament del litoral, on tenim bàsicament urbanitzacions i segones residències i xalets i demés, doncs el porta clàssic, per dir una manera, és fàcil, tot i que com tenim moltes segones residències, a la vegada també l'aplicació tampoc és tan fàcil. Però,
bueno,
però com a mínim a nivell d'unitat familiar o unitat d'habitatge és més clara, no? Un xalet, doncs un xalet. Però bueno, després hem de veure com i quan els hi recollim en segones residències, quan a més, depenent de l'hivern o a l'estiu, que canvia molt, evidentment, l'ocupació d'aquestes urbanitzacions. Però bueno, això ens passa en tots els serveis,
sí.
Tots els serveis en els municipis turístics, doncs ens passa aquestes fluctuacions de serveis, ja dic, de tots ells. I després, evidentment, el porta a porta amb les zones més densament habitades, és a dir, en els blocs de pisos, per entendre'ns, doncs aquí combinarem porta a porta clàssica, bàsicament contenidors per comunitats de blocs, o sigui, comunitats grans, contenidors, bueno, grans, però no de carrer,
Sí, sí.
De comunitat, que doncs, el dimarts és un dia, el dimarts sortirà el cartró, doncs sortirà el contenidor o trauran el contenidor de cartró a un lloc a prop on quedi determinat. Més que tota la resta de contenidors més petits, penjats per aquí, penjats, no. És més aviat un contenidor per cada comunitat. Evidentment, també dependrà de cada comunitat. En general, les comunitats doncs, tenen un petit espai per guardar coses. Doncs, però això gairebé ho haurem d'estudiar gairebé cas per cas. I en qualsevol cas, també tindrem els contenidors mòbils que diem que serien arrastrats, diguéssim, que més petits, illes de contenidors de diferents fraccions, que jo què sé, de 10 a 12 de la nit, doncs el deixem amb aquest punt. Doncs aquells que no tinguin, per la raó que sigui, més dificultats, doncs aniran a aquest punt i a les 12 de la nit doncs, vindrà el camionet i s'emportarà. Vull dir que dintre hi ha diferents modalitats i en alguns casos directament contenidors intel·ligents.
Amb la tàrria, no?
la targeta. Per tant, parlem de... Però el bàsic, en aquest cas, serà el porta-porta. El fonamental és el porta-porta i aquests altres seran en funció de les característiques de cada zona urbana o urbanització. Però hi ha una cosa molt clara. O anem als percentatges de recollida selectiva que marca la Unió Europea, o no hi haurà cap ajuntament que sigui, per tant, els veïns i veïnes, que siguin capaç de pagar ni el cost de tirar l'abocador, per dir-ho d'una manera, les tones de residus no seleccionats, o fins i tot, si no arribes als percentatges, les sancions que ja més o menys estan previstes per no arribar als percentatges que corresponen. Per tant, no hi ha un altre camí, i això haurem de fer molta pedagogia, i la implantació també serà lenta i amb molta mà esquerra, per dir-ho manera, però és que no hi ha un altre camí pel bé del món i pel bé també de la butxaca, en aquest cas, de tots plegats. Per tant, aquest és un canvi molt important i veurem. En aquest cas, la licitació ens portarà una bona part de l'any 24, o farà directament al Consell Comarcal, però una bona part de l'any 24, perquè encara no hem visitat, estem a punt, però portarà una bona part de l'any 24 i, per tant, la implantació ja seria final del 24, primers del 25.
Just quan marca la Unió Europea. És a dir, quan venen els pals guapos,
sí,
no?, que dic jo.
Sí, sí, sí.
Perquè,
sí, Kenneth,
sí, una pregunta. Sí. Jo ja sé que els polítics... no et posaré contra les cordes. Però l'altre dia, en una tertúlia periodística, parlàvem, que està molt bé, és a dir, al final està clar que hem d'anar cap a un camí més sostenible, el porta-a-porta funciona en casos, com tu has comentat, que no a tot arreu funciona de la mateixa manera, però és veritat que quan anem al supermercat... Ens embutxacen tot el plàstic. Clar, jo no sé fins a quin punt... És a dir, la responsabilitat, jo crec que tots en tenim una, no? Però, clar, si tu vas al súper, no diré noms, i t'embutxacen fins i tot un croissant amb quatre plàstics...
Correcte.
No seria... no sé, tu que...
Bueno, és que, de fet, en tot aquest procés de gestió de residus, el que és important és no generar residus i va en la línia teva o generar els mínims possibles, és a dir, si podem reciclar molt o podem recollir per fraccions, però si, com tu dius, no parem de plàstics per qualsevol cosa, és un exemple, doncs, bueno, doncs serà inassumible, per d'una manera. Per tant, evidentment, és un repte que té la societat, el món actual, anar transitant i buscant altres materials, en aquest cas, doncs, per emmagatzemar o el plàstic mateix. Però, clar, és revolucionari, anar a la substitució del plàstic és revolucionari. Revolucionari perquè tot està, o estem envoltats de plàstic.
Sí.
Però, bueno, és el que ens toca, és el món que ens ha tocat i hem de fer la nostra aportació i amb això estem molt convençuts. La ciutadania està convençuda. Evidentment, després, l'aplicació, el dia a dia, els canvis d'hàbits són els més difícils perquè toquen a la cosa més íntima, fins i tot, no? De les persones o de les famílies. I, per tant, necessitarà molta pedagogia, molt de campanyes per explicar, ja no només de conscienciació, sinó també simplement d'explicar que això ja ho hem fet i estem contents de com han anat en les tres zones que ara mateix tenim al porta-a-porta, però, evidentment, estem parlant de zones... amb poca població, per d'una manera, i de vegades és fàcil, però estem contents. Vull dir, la prova pilot ens ha funcionat i ens funciona, i estem amb una recollida del 80% llarg, per tant, és perfecte. Ojalà ho poguéssim fer. Vaja. I tenir aquestes dades a tot el municipi. Ja serà més difícil, perquè hi ha d'haver moltes circumstàncies, però la prova pilot ha funcionat i ha funcionat bé, i per tant, en tirem endavant. I és un altre dels contractes, ja dic, no directament ho fem nosaltres, la licitació, però evidentment sí que paguem la nostra part, i per tant, també d'aquest pressupost del 24 i de propers, i que té un impacte evident en la millora de l'entorn urbà. I l'altre, i que per nosaltres és també entorn urbà i millora de la qualitat de l'entorn urbà, és la seguretat, la tranquil·litat als carrers, la convivència als carrers. Evidentment, passa perquè tinguem una bona convivència i, en molts casos, directament una seguretat. I això, doncs, una de les altres sumes de partides i, per tant, de despeses més importants del pressupost del 24 és directament en policia local, que és un dels pilars, no només, però un dels pilars de la seguretat. De quina manera? Doncs, una, incrementem la plantilla en números absoluts. Contractarem 9 agents més de la plantilla actual. Anirem al centenar d'agents del cos de la policia local del Vendrell, que és la tercera més nombrosa, evidentment. També som el tercer municipi de la província, doncs després de Tarragona, Reus i nosaltres, doncs també en proporció a nivell de policies. Això en quant a agents, a efectius humans. També els hi millorem les partides destinades a millores d'equipaments, de materials, material de protecció, etc., que també doncs, té el seu cost, perquè són materials específics i, a més, han de complir doncs, evidentment les especificitats. Després anem a fer una inversió també important amb càmeres de seguretat. Vale? Ara mateix tenim una xarxa de càmeres en el que és estrictament el casc antic, el centre comercial, si vols, però això l'hem d'ampliar a urbanitzacions, sobretot en els punts estratègics, no? D'entrades, sortides, carrers, vies principals, etc etc. Per tant, també hi ha una partida important d'inversions i, en algun cas, confiem que ens, hi hagi algun suport de subvencions d'altres administracions. I també un inici, perquè evidentment ho farem en un any, en el, només en l'any 24, però sí inici d'una nova comissaria, una nova caserna de policia local. Però ja dic, ara començarem amb els estudis, tenim una ubicació en principi, doncs hem de començar a fer els estudis per veure el projecte arquitectònic, si és viable, si surt, i bueno, quantificar-ho i dir endavant. Però és l'altre gran objecte. Nosaltres hem presentat aquest pressupost del 2024, parlem directament d'això, de més serveis, com els que he explicat, i més seguretat, com el que acabo d'explicar de policia local, però que la seguretat també, evidentment, i amb això estem incidint molt els últims mesos o setmanes, d'una estreta col·laboració amb la resta de cossos de seguretat del país, començant pels Mossos d'Esquadra. Evidentment, la seguretat ciutadana és competència directa dels Mossos d'Esquadra. Malauradament, no hi ha una presència molt nombrosa d'efectius al carrer, per dir una manera, de Mossos d'Esquadra. Vam anar a parlar amb el conseller d'Interior, hem tingut reunions aquí fins i tot al Vendrell del director de la policia i, per tant, la col·laboració és i serà més estreta, però encara hi ha una mancança global de Mossos d'Esquadra a la comarca per tenir doncs, aquest mínim que entenem que per població resident, per població no resident, per població turística, vull dir que la nostra comarca té totes aquestes singularitats que a vegades només mirem el número d'empadronats i és no. Una part petita de la realitat de la demogràfica, diguéssim, del nostre territori. Per tant, també insistim molt, ja dic, no només en Mossos, en tot el servei en general d'altres administracions, de que a l'hora de fer els números i les ràtios han de tenir en compte aquesta no població resident, però que en realitat hi viu, fa vida, ja no sé si tot l'any, però una bona part de l'any, i que també, evidentment, mereix i necessita els mateixos serveis que en qualsevol altre lloc. I en el nostre cas, ja dic, anem per sota de la població real. Clar. I en els Mossos ens passa, i per tant, molt, molt satisfets de la resposta que hem tingut a l'inici d'aquest mandat, ja dic, amb la reunió que vam fer amb el conseller d'Interior i amb el director de la policia, i hem tingut alguna primera prova pilot de patrullatge conjunt, allò a peu, pels carrers, però bueno, això s'ha de normalitzar i consolidar, perquè, insisteixo, la seguretat ciutadana és competència directa dels Mossos d'Esquadra. I els policies locals, doncs, és dirigir el trànsit i la convivència, però clar, necessitem doncs, a vegades doncs, cobrir doncs, altres competències que segurament no estem del tot ni tenim la competència ni estem del tot preparats, però bueno, ho fem perquè evidentment és servei a la ciutadania. Però és molt important també la col·laboració entre els diferents cossos de policia, com també fem amb Guàrdia Civil i Policia Nacional, això ja per delictes més greus, ja sigui bàsicament de tràfic de drogues i altres semblants, però també fem molta col·laboració perquè també són delictes i també, com en altres llocs, doncs, també en el nostre municipi, en la nostra comarca, doncs passa.
Clar. I aquí, bueno, jo crec que anem en temps, ens quedaria tres coses molt, molt grosses, no? La transformació verda, la dinamització turística i la transformació urbana, que hi ha coses que estem esperant en candeletes com el parc del Botafoc.
Correcte, doncs això en quant a despesa podríem dir corrent, i després els grans projectes de transformació, que en aquest cas doncs, els diem transformació verda, en tant en quant tenen un component mediambiental important, doncs són les grans estrelles, si vols, del mandat, no? Perquè tenim dos Next Generation, un d'arranjament de les rieres, en el seu pas pels trams urbans, arranjament amb una intenció de naturalitzar aquestes rieres, però a la vegada que siguin rieres, espais verds que es puguin també aprofitar per la ciutadania, que siguin espais de lleure, d'oci, que no és com ara, que són com les rieres, malauradament, en molts llocs, doncs, i el nostre seria un cas, són llocs allò no volguts, no? Diguéssim, passes pel costat i dius, una riera. No, han de ser, tampoc diré que han de ser parcs, però va, anem en aquesta intenció, que siguin també espais de lleure i d'oci. Vale? Doncs tenim aquest Next Generation per arranjar les rieres al seu pas pels trams urbans. Tenim un Next Generation de dinamització turística, però que també, en el nostre cas, va fonamentalment destinat a l'adequació, arranjament, accessibilitat, millora de l'accessibilitat, etc etc del Riuet de Coma-ruga, un indret, un tresor de la natura, allà a la platja de Coma-ruga, no? Una veu termal amb aigües que surten constantment a una temperatura de 20 graus i amb molt de lloda i de més, i per tant és un petit tresor de la natura que tenim la sort de tenir aquí a la platja de Coma-ruga. Doncs s'ha d'actualitzar, sobretot en la línia de que l'impacte antròpic sigui menor, que sigui també millora l'accessibilitat, millora l'acondicionament. Per tant, també té un component verd evident. I aquest mateix també hi ha una zona verda molt a prop d'aquí, bueno, al centre de Coma-ruga, doncs a arranjar aquest parc, podríem dir, aquesta zona verda, que diem la zona verda del Tavares. Per tant, un altre Next Generation molt important. I també, efectivament, com tu dius, el parc del Botafoc, que, ja, mira, notícia, diguéssim, d'ahir o d'avui, ja hem triat el procés de selecció del concurs de projecte, ja tenim el despatx d'arquitectura que ha guanyat i, per tant, que redactarà el projecte del Botafoc, que properament doncs, el presentarem, la idea, diguéssim, del parc del Botafoc, i sí, ha de ser la gran inversió verda i la gran inversió del municipi en aquest mandat, segur. Estem parlant de 4 hectàrees d'un parc urbà al centre del nucli del Vendrell, vull dir, a 3 minuts o 5 minuts, vale? no cal córrer, 5 minuts de la plaça Vella, per tant, a tocar del casc antic, i a més també a tocar de la Riera, que també, la part de la Riera que també arrangem amb aquest Next Generation, per tant, fer tot un pulmó verd. Nosaltres col·loquialment parlem del centre del parc del Vendrell, perquè va en aquesta línia, uh-huh. I per tant, doncs, també, ja dic, hem ja ha signat el decret adjudicant doncs, o declarant de guanyadora el despatx que ens ha de redactar aquest projecte i que vagi caminant. Aquests són els grans projectes de transformació urbana, però amb un component verd o blau, fins i tot, pel blau del mar o de les rieres, de l'aigua, perquè han de canviar.
Molta feina a fer, grans projectes d'unes dimensions importants. Estarem molt pendents de les vostres notícies, com sempre. I, Kenneth Martínez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un nou dia aquí al Penedès en Xarxa i res, endavant amb tot el que teniu a sobre la taula.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies.